Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Fins ara us hem explicat com l'FBI està investigant com a nou intent d'assassinat de Donald Trump ara en un camp de golf de Florida, on l'FBI ha detingut un home amb un Kalashnikov. Trump ja utilitza l'incident per mirar d'impulsar la seva campanya electoral. També hem passat per l'Europa central, on la tempesta Boris fa estralls. Les inundacions a països com Àustria, la República Txeca, Polònia o Romania són històriques i deixen ja una quinzena de morts com a mínim. En parlarem els pròxims minuts amb el nostre corresponsal a Berlín, l'Oriol Serra. I en la plana política, el dia ens deixa el PSOE reclamant als socis d'investidura que aprovin els pròxims pressupostos generals de l'Estat, amb l'argument que no hi ha eleccions previstes en el pròxim any i mig, 18 mesos, i que, per tant, és un bon moment, diu Pedro Sánchez, per anar per feina. Què més podem explicar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el govern de Salvador Illa es compromet a reunir totes les comissions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat en el pròxim mig any per fer efectius els acords pendents amb Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha comparegut avui al Parlament per desgranar els eixos bàsics del seu departament. Ho ampliem des del Parlament. Marta Corbalán.
Hola, bona tarda. Entre les seves principals prioritats hi ha la transformació i modernització de l'administració i els serveis públics de Catalunya per oferir una millor atenció als ciutadans. Dalmau també s'ha compromès a enfortir l'autogovern i en aquest sentit ha anunciat que en els pròxims 6 mesos convocarà totes les comissions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat. El conseller de la Presidència ha garantit que mantindran una actitud exigent amb el govern espanyol per fer complir tots els pactes pendents.
Amb el govern d'Espanya els he de dir que treballarem amb lleialtat institucional, amb confiança, amb treball i amb exigència per fer complir els pactes, com no pot ser d'una altra manera.
Junts aprofita la compareixença del conseller per marcar terreny com a principal partit de l'oposició i ha qualificat el govern d'Illa com el més espanyolista i sucursalista que ha tingut mai Catalunya. Esquerra i els Comuns han tingut un to més conciliador, però han avisat que no donaran al govern cap xec en blanc.
A Madrid, Suma proposa que les comunitats autònomes que no limiten el preu del lloguer deixin de rebre les ajudes a l'habitatge. És una de les condicions que Yolanda Díaz planteja al PSOE a canvi de donar-li suport en els pressupostos. Suma també vol prohibir la compra de pisos si el comprador té per objectiu especular. Anem cap a Madrid, doncs, Jordi Brascó.
Els de Yolanda Díaz no volen parlar de línies vermelles, però sí insisteixen que les propostes en matèria d'habitatge són la seva prioritat. Avui n'han anunciat dues, que les comunitats que no apliquen la llei d'habitatge deixin de rebre fons públics, una mesura de pressió al PP, i que es prohibeixi la compra de pisos amb l'objectiu d'especular en zones tensionades. Dues mesures en què Yolanda Díaz assegura que els empara la Constitució.
Vivimos en una sociedad en el que la vivienda está rompiendo el modelo social. Y lo está rompiendo porque estamos permitiendo que los de arriba hagan negocio con un derecho fundamental.
Les mesures s'inclouen dins d'un marc de propostes també en matèria de drets socials i de reforma fiscal que caldrà negociar amb el PSOE abans de saber si s'acaben incloent en els pressupostos. Jordi Bresco, Catalunya Ràdio, Madrid.
França proposa un nou candidat a formar part de la pròxima Comissió Europea després de la dimissió avui de Thierry Breton, que ha plegat fent acusacions públiques contra la presidenta von der Leyen. El pròxim executiu comunitari està previst que es presenti demà envoltat de retards i controvèrsia. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Dimissió d'un dels pesos pesants de la Comissió Europea, el titular de Mercat Interior, Thierry Breton, que mantenia una relació tensa amb von der Leyen i que plega acusant-la d'apartar-lo. Hores després, la Lisi ha anunciat que planteja com a futur eurocomissari Stéphane Séjourné, ara ministre d'Afers Estrangers. És la darrera polèmica en un procés de formació de la pròxima Comissió Europea amb altres entrebancs. Segueix el bloqueig a Eslovènia, on s'ha de completar la nominació d'una nova candidata. I segueixen els esforços de von der Leyen per millorar la paritat, després del revés dels estats que van enviar una majoria de candidats homes. Von der Leyen té intenció de presentar noms i carteres demà.
I pendent de veredicte al judici contra dues dones acusades de matar una jove de 19 anys a la sortida d'una discoteca de Cornellà al Baix Llobregat l'any 2020. Anem ara a l'Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella.
L'autora confessa del crim ha dit al tribunal que no es pensava que amb les seves ganimetades matés la noia.
Yo no pensé que de hacerle sin en el culo o en la pierna ella iba a hacer ese movimiento, iba a girar de esa manera y yo iba a darle donde le di.
L'altra encausada ha sostingut que no té res a veure amb els fets. S'enfronten a una sol·licitud de pena de fins a 20 i 10 anys de presó, respectivament.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I amb el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Que s'estrena i no ha tingut el detall ni de portar unes galetes ni res.
Això no va així, Marc.
Hem de posar un negatiu.
No m'ho havien dit, eh?
No, és que hem de tenir un detall.
Ha de sortir.
Cal que t'ho diguem.
Arriba nou en lloc, hem de tenir el detall i portar ni que sigui unes pastetes pel cafè.
Però ja heu dinat, no?
Sí, per això.
Per això.
Sí.
D'acord, d'acord.
Les patates pel cafè, queda pendent.
Oh, apuntat,
queda
doncs.
Pendent pel segon dia, això. Això, les coses van així.
A mi em va passar el mateix, eh?
Veus, clar,
vale, sí. Vas portar el segon dia?
Ni el primer, tampoc.
Bé, encara les esperem, encara les esperem. Haurem de fer un calendari per veure qui porta cada dia, perquè si no se'ns acumularà i llavors un dia en tindrem massa. Però vaja. Va, entrem en matèria. Ja sabeu, el primer tema, però sempre ens ve des de fora. Els dilluns, ja sabeu que l'encarregada de proposar-nos el tema és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot
què
bé?
Tal?
Bé, i tu?
Bé, anem fent.
Aquí intentant rascar algunes galetes, com pots veure els tertulians.
Sí,
ja
ho veig. Envieu-me'n a mi, que a mi no me n'heu enviat mai.
També te n'enviarem, és veritat. Tu no em vas enviar, tampoc.
No.
Doncs, escolta'm, això avui per tu, demà per mi, això va com va. A veure, què, de què ens vols parlar?
Bueno, mira, avui us porto una banda sonora, per començar. Crec, no? I si me la posen...
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
Bueno, volia parlar-vos del Trump i d'aquestes afirmacions.
S'ha convertit en un mem, això, eh?
Sí. Meravellós, no? Bueno, meravellós, ara en parlarem, no? Diguéssim, bueno, tot això ve d'aquestes acusacions absurdes del Trump que acusa els immigrants haitians de Springfield de menjar-se els gats, els gossos i les mascotes de la gent, no? I a més, posteriorment s'ha reiterat en el tema i insisteix que sí, que és així, eh? Vull dir que és el senyor que no es retracta mai. També fa poc va morir un nen d'11 anys en un accident d'autobús escolar que va xocar amb un immigrant haitià. I llavors aquest fet, en boca de Trump, s'ha convertit en un haitià ha matat un nen d'11 anys, no? Vull dir, el nivell de manipulació és bestial. De fet, és una cosa que fa por, perquè els estudis sobre el cervell, no, d'aquests, hi ha milers de llibres d'aquests que en parlen, que diu que si una cosa l'hem sentida, encara que sapiguem que és mentida, serà més probable que pensem que és veritat que una cosa que no hem sentit, no? Vull dir que darrere d'això hi ha una estratègia de manipulació molt clara, vull dir que encara que tothom sàpiga que és mentida, tu vas abonant, no, aquell terreny. També es veu, llegia avui al diari, que Trump es dedica a pronunciar malament el nom de Kamala Harris, no? Diguéssim que és una paraula esdrúixola, Kamala, i ell sempre diu Kamala o diu Kumala, no? O diguéssim que li canvia el nom constantment, i que ho fa expressament i que mai el pronuncia bé, perquè d'alguna manera és per donar aquesta impressió de poca americanitat, de que és una persona, doncs, estranya, no? O que és poc habitual, no? Diguéssim que per generar una sensació d'estranyor. La cosa és que darrere tot això hi ha una manipulació molt estudiada que entén molt bé com funcionen els nostres cervells. Llavors, que no es pugui fer res contra aquesta manera d'actuar, no? contra la mentida flagrant, contra la manipulació, és una cosa terrorífica. Que la gent s'ho empassi, encara ho és més. I llavors, què passa? Que acabem dient és que la gent que s'ho empassen són idiotes, no? Perquè és el que pensem, és així, no? Si tu t'arribes a empassar això, és que has de ser mig idiota. Però què passa amb aquest argument, no? Què passa si ens en comencem a enriure? Que d'alguna manera, si hi ha dos bàndols, i hi ha un bàndol que t'està dient ets idiota, no tindràs gens de ganes d'anar-te-n'hi, no? I d'alguna manera acaba propiciant que encara la cosa es continuï separant més, no? Diguéssim, d'alguna manera hauríem de ser més indulgents amb els idiotes i deixar de dir que són idiotes, saps? Per molt que ens pesi, crec.
Hi ha molt a parlar sobre això i com els polítics estan entrant en terrenys fins ara desconeguts, però a més, sense manies. Aquest cap de setmana veia una entrevista al candidat a vicepresident amb Donald Trump, J.D. Vance, que reconeixia que s'havia inventat la història, que la història dels gossos i els gats dels haitians menjats a Springfield era falsa, però que l'havien inventat perquè els periodistes posessin la lupa en els problemes que la immigració havia generat en aquell estat. Ell deia, fa mesos que estem dient que la immigració està generant problemes, no en feu ni cas, perquè era l'entrevista que li feien en una cadena de televisió, no recordo quina era, com que no n'heu fet ni cas, hem hagut d'inventar-nos una història perquè envieu els vostres enviats especials i així parlareu dels problemes que els immigrants estan provocant en aquell estat. Vull dir que amb tota la cara...
Hi ha una impunitat,
clar,
total.
Reconeixent que s'han inventat la història directament pels seus interessos. I, clar, és difícil lluitar contra això. I no sé com fer, no sé com ho veieu tots plegats.
També és cert que això el que provoca al final és posar la lupa sobre Trump, és a dir, indirectament també estem parlant d'ell tota l'estona, no? I no de l'altra candidata. I no només això, sinó també és molt difícil posar-hi remei, és a dir, per molt que no sigui cert, molta més gent haurà escoltat aquesta frase que no pas la rectificació. En aquest cas no n'hi ha, però moltes vegades sí, perquè la rectificació no tindrà el mateix eco que té la falsedat. Però el més greu de tot això és que en el fons s'està estigmatitzant un col·lectiu en concret, en aquest cas els migrants, i aquesta és la campanya real de Trump, no? Així és com ell intenta posar el focus per guanyar aquestes eleccions, i més enllà d'això, i recordem que va fins i tot qüestionar si Kamala Harris era negra o no, Vull dir, estem en aquest nivell del debat públic.
On Barack Obama va haver de treure un certificat de naixement per certificar que efectivament havia nascut a Hawaii i que, per tant, no era fill de no sé... És a dir, que el bulo es va fent tan gros que al final has de fer una cosa tan evident i tan fins ara indiscutible com haver d'ensenyar un certificat de naixement per certificar on has nascut. En un país com els Estats Units, en què es pressuposa que tothom que està inscrit al registre és perquè està ben inscrit. Però no, va haver de treure un certificat. Vull dir que sí, aquestes mentides que es creen a vegades de manera totalment interessada i conscientment, que són falses, però per generar aquest estat d'opinió.
És que fins i tot, no sé, en la llei de publicitat espanyola, no?, que diguéssim que regula com ha de ser la publicitat, i està penat que la publicitat digui mentides, o està suposadament, no?, és il·legal, però diguéssim que no hi hagi el mateix en política, que no puguis mentir en publicitat, però puguis mentir en política, no té cap mena de sentit, no?, que no hi hagi conseqüències legals per això.
Veurem si el pla de regeneració de Sánchez ho contempla, no? Després en parlarem, però al final també estem parlant d'això. Jo trobo a faltar pocs laboratoris de fake news a les institucions, per exemple, no? És cert que els mitjans de comunicació sí que estem intentant fer aquest procés de verificació, que també no deixa de ser curiós, no? Que
és una paraula desafortunada avui.
Però més enllà d'això, no, que haguem de fer-los a dintre els mitjans i que ja no sigui una cosa, no, completament transversal, perquè aquí també juga molt poder les xarxes socials, no? Els mitjans ens passem el dia intentant desmentir tuits, quan potser aquesta no hauria de ser la nostra feina, però al final potser t'arribarà abans un tuit, no?, malauradament, que una notícia del diari. Per tant, clar...
Tot està molt sotmès al judici ciutadà, i diria que el ciutadà és prou intel·ligent per distingir el que és veritat i el que és mentida, o el que sembla veritat i el que sembla mentida, o el que sembla una exageració, perquè el que és veritat és que costa molt... Jo sospito molt d'aquests organismes de verificació, perquè trobo que de vegades el dubte és molt raonable, molt sovint. Llavors, que una et digui, no, és que això és mentida, bé, escolta, puc pensar que té indicis de veritat, i això, la discussió important és a la zona grisa. Però en el cas de Trump i la campanya dels republicans, em sembla que és prou evident i, a més, confessat a ell mateix, doncs que intenten, bàsicament, destacar i dir-la grossa. I en aquest cas, si el preu no és legal, perquè em sembla que és molt difícil legislar això, de dir, escolta, quan es digui la mentida tindràs una sanció. Penso que això és perillós, penso que això és perillosíssim, perquè la veritat i la mentida, si han de dependre de jutges, doncs aquí, per exemple, ho hem patit amb carn pròpia. Però sí que políticament el que sí que fa patir és que Trump no té càstig. És a dir, si Kamala Harris fes el mateix i fes les mateixes demagògies o els mateixos jocs perillosos amb els gossos i els gats, no tindria un preu polític elevat i el seu electorat la castigaria fortament. I en el cas de Trump, doncs sembla que això li reporta beneficis electorals. I aquí és on la part que veig tòxica. No tant en què hi hagi d'haver un àrbitre, que no me'l crec l'àrbitre que hagi de dir que és veritat i que no és veritat, sinó que el ciutadà mateix, de vegades, davant d'aquesta exageració, una part de la ciutadania americana, i suposo que la d'aquí també, premia l'exageració i premia la demagògia. I aquesta és la part que trobo més perillosa. No crec que es pugui arreglar per la via de la legislació i el càstig, però sí que alguna cosa s'hi hauria de poder fer en termes de maduresa política o de simplement presentar davant d'això evidències i presentar alternatives i presentar arguments i actituds, sobretot, més poderosos. I en aquest sentit, el somriure de Kamala Harris em sembla que és el més poderós de tot.
Jo en aquest sentit, fins i tot agafant el que deia la Júlia, no?, d'aquest contrast que fan els mitjans de comunicació amb les fake news, però no segurament amb les xarxes socials, poso un exemple de fa dos dies. D'acord? Fa dos dies vaig començar a fer classes a l'Autònoma, periodisme polític, nanos de 20-21 anys, i vaig fer un exercici que crec que no hauria d'haver fet, però que el vaig fer. I vaig dir, quants d'aquí coneixeu un conseller o un ministre? De 44 persones van ser 0, una, perdó, que va dir Maria Jesús Montero. Per contra, com vaig dir, qui coneix el vice? Tothom. Absolutament tothom. Qui coneix Silvia Orriols? Tothom. Absolutament tothom. Sense entrar en si estaven a favor o en contra de les seves tesis. No vaig voler entrar-hi, per si de cas no posar-me en un fangar. Però tothom coneixia el vice. Recordo perfectament quan fèiem la campanya a les europees que, almenys aquí a Catalunya, poquíssima gent coneixia el vice. Va començar a sortir el vice en els mitjans de comunicació quan sortia les enquestes. Per contra, els joves tothom sabia qui era. Perquè es comunicaven per TikTok, perquè es comuniquen per les xarxes socials en les quals els mitjans de comunicació intenten entrar, però costa entrar. El mateix amb Trump. Vam estar parlant també molt ràpidament que recordaven del debat de Trump i Kamala Harris, evidentment l'anècdota del gos. I es van posar tots a riure, no? Vaig intentar desmuntar-los, però l'anècdota era el gos i que Springfield era el Simpson. Era així. És... I no estic jutjant el nivell dels alumnes. Estic jutjant fins i tot de la societat, de la gent jove, com els arriba els missatges, i fins i tot si mirem el CEO i el CIS, també veurem, aquest és un altre debat, que els joves són els que estan més influenciats, també, no?, per aquests nivells, fins i tot, de partits d'extrema dreta, però... populistes...
Està clar, eh? Però que sigui el que recorden no vol dir que sigui una cosa guanyadora, perquè també pot ser en termes de ridiculització.
Evidentment, però n'estem parlant, és el que diu la Júlia.
Està clar, però parlar-ne, mira, és a dir, jo diria que així, aquí ha estat la gran sopegada de Trump, aquesta campanya, i penso que no li anirà bé. Però de vegades pot anar bé. El perill és que de vegades una cosa així sí que pot anar bé, perquè de vegades pot ser no ridícula i pot ser una cosa opinable. Però és una situació, és un terreny molt difícil i molt perillós, perquè, per exemple, posem per cas el president del Parlament, Josep Rull, tallant la veu o tallant el discurs de Sílvia Orriols. Clar, estàs fent bé o malament, perquè, de fet, el Sílvia Orriols es creix quan passa això. Molt sovint es creix. I aleshores, jo entenc el dilema, que és que d'una banda no pots parar, no pots deixar d'interrompre una cosa que trobes un excés i, a més, de vegades una il·legalitat, i per altra banda, li dones un paper de víctima que de vegades, bueno, o gairebé sempre és immerescut. I ho veig complicadíssim, però...
Aquest debat a nivell periodístic sempre el tenim. És a dir, els discursos d'extrema dreta se'ls ha d'obviar i fer el buit informatiu, entre cometes, o, en canvi, no, al contrari, se'ls ha de convidar i rebatre els seus arguments si és que diuen falsedat, si no les diuen no. Però... I aquest sempre hi ha el debat sobre què s'ha de fer. S'ha de fer, igual que de vegades també, s'ha de fer un cordó sanitari o no s'ha de fer? Se'ls ha de deixar entrar en contradiccions quan exerceixen el poder o no, s'ha d'evitar, sigui com sigui, que toquin el poder. És a dir, que hi ha molts debats d'aquests sobre com tractar aquests discursos i com tractar aquestes informacions.
En conclusió, jo em decanto per intentar ser millors i no tan prohibir com intentar ser millors.
Però ells també fan servir això.
A veure, Jordi, això sembla molt de catequesi, eh? Vull dir, ser millors ho intentem tots.
No, és de catequesi, és que penso que és molt clar que una persona és millor que l'altra. Quan una persona és capaç de demostrar argumentalment i de tenir una actitud millor que l'altra, és claríssim. El que passa que és molt difícil. I no tothom en sap.
Sí, però per mi el debat de l'extrema dreta no és només ser millor, és a dir, hi ha una línia vermella que són els drets fonamentals que no l'estan respectant, que no la respecten, i per tant, en aquest sentit, amb el marc que deies, crec que Rull fa bé en interrompre aquest discurs i en recordar que al Parlament no es poden fer discursos d'odi, em sembla un mínim, no? Sincerament.
Sí, segur.
Perquè a més, quan en els casos de l'extrema dreta, ja no només Aliança Catalana, sinó també Vox, se'ls ha donat espai als mitjans, moltes vegades també és cert que hi ha un punt que no controlem, i ho poso per cas en Sílvia Orriols. Ella agafa els vídeos de les entrevistes, els talla, els edita i els publica a Twitter retocats. Per tant, sempre hi haurà un punt que no pots controlar, ni tan sols quan ho vols fer, no? Crec que és un gran debat, però també tinc la sensació que, en el fons, els mitjans ens està costant molt de resoldre'l, perquè falta un punt d'aliança conjunta, no? De com s'hi respon de forma comuna. Jo tinc dubtes, però també tinc molt clar que sempre se'ls ha de poder posar entre moltes cometes i entre molts interrogants, i sobretot desmentir-los en si mateix a les entrevistes. És a dir, si tu li dones aquest espai, també entendre, i crec que es mereix el lector saber que les xifres que està donant, per exemple, són falses.
Correcte. Això és no tan difícil, molt sovint.
Sí, però també estic amb el que diu en Jordi i el que deies, no? Quan hi ha el president del Parlament talla l'Oriols, doncs hi ha a l'instant el vídeo a Twitter en el qual es viralitza entre els seus haters, no?, en el qual es fan les víctimes. Però que és aquest gran debat en el qual jo crec que també...
Ara, quan és una il·legalitat no hi ha dubte, eh?
No.
Parlo de quan...
Ells tampoc ho veuen, eh? Ara, exacte. Per exemple, fa dies, no?, que ell mateix està publicant a Twitter, no?, que hi ha una possible moció de censura promoguda per Puigdemont contra ella a Ripoll. Entrava al seu timeline i ara tots els seus seguidors estan dient que hi haurà aviat. Tu creus, no tu creus? Juga amb aquest tema de les fake news, no? D'aquest periodisme en el qual no es pot controlar.
Sobre això, la Marina Romero, acompanyada del Mestres 24, un petó a la Marina, que ens està escoltant, i recorda com el Xavier Torrents, que ara ha fet un llibre sobre l'Aliança Catalana, i diu que els cordons sanitaris no funcionen i que l'única manera de lluitar contra aquests discursos és polítiques socials. Que la gent tingui alguna cosa que pugui, diguem-ne, que simpatitzar amb unes idees que no siguin aquestes i que, per tant, a través de les polítiques socials els puguis ajudar. Però, clar, i després sobre una cosa que deia la Carlota, que deia, com pot ser que la legislació sigui molt més severa per la publicitat que per la publicitat política, dèiem. I em ballava pel cap, i ho he estat buscant, segur que recordeu que hi va haver una polèmica perquè Vox va fer un cartell al metro de Madrid en què apareixia una àvia i un mena. I deia, un mena, 4.700 euros al mes, la teva àvia, 426 euros de pensió. Aquí va haver una denúncia per un missatge d'odi. I el jutge va dir que era llibertat d'expressió. I va ser, va ser arxivada. Tant la Junta Electoral primer com un jutjat de Madrid, concretament la jutge d'instrucció número 53 de Madrid. Denúncia arxivada. Denúncia del Fiscalia i del PSOE, que havien presentat contra aquesta campanya de Vox perquè consideraven que estaven donant una informació falsa i que, per tant, era discurs d'odi, i el jutge va dir que això era llibertat d'expressió dins d'una campanya política i que, per tant, no s'hi podia fer res i va quedar arxivada. Per tant, com deia la Carlota, és més dura la legislació per la publicitat que per la propaganda política.
Sí, i almenys en campanya electoral la GEC és cert que a vegades intervé, però al final no deixa de ser una part administrativa, moltes vegades amb una multa econòmica, i ja està. És a dir, potser el que s'hauria de demanar és una rectificació pública, no?, quan passen aquest tipus de coses i no tant una multa econòmica. Però en el fons, és el que deia la Marina, eh? Però més enllà de les polítiques socials, pedagogia. Jo crec que aquí és una mica on està la clau.
Però diguéssim... Jo crec que igual que ells estan, no?, fent una manipulació molt, molt clara i molt, molt orientada a un objectiu molt concret, l'altra banda hauria de fer exactament el mateix, no? Diguéssim, per què està passant això? Què necessiten aquesta gent, no? Com podem nosaltres, no?, diguéssim, fer una contramanipulació d'alguna manera? Perquè és l'única manera de respondre, saps? O sigui, intentar mirar, no?, si la gent està... El que és preocupant no és que facin això, sinó que la gent respongui davant d'això. Per tant, si la gent està responent això, què hem de fer? No ens en podem riure, no?, que és allò que, bueno, tots tenim ganes de riure'ns-en, eh? Però alhora penses, clar, no te'n pots riure perquè si no això encara els encona més en la seva posició, no?
Realment, com a societat, i parlo jo a nivell particular com a periodistes, tenim un debat pendent o una solució, trobar una solució sobre com fer-hi front, perquè no acabem de posar-nos d'acord i no acabem de trobar la manera, perquè és evident que són discursos que apareixen i cada vegada més en el nostre entorn, a través de les xarxes socials, a través de segons quins discursos polítics, a través de grups de WhatsApp que t'arriben segons quins missatges, i és que costa molt i no tenim una,
i que...
un protocol, diguem-ne, que sigui vàlid.
No? Perquè dir animalades hauria de ser permès. Que passa és que dir il·legalitats no, i després que les animalades, quan la gent se les creu tant, potser no són tan animalades, i aleshores quan ve la zona delicada per tots plegats, perquè aleshores quan tot, la gent es posa a pensar que hi ha de cert amb aquell discurs, i és una roda difícil d'aturar només a través de prohibicions o només d'àrbitres o només de jutges, que molt sovint no són imparcials.
Sí, però jo crec que els polítics i els càrrecs, diguéssim, els càrrecs, potser fins i tot, crec que sí que se'ls ha d'exigir una responsabilitat política sempre, i no mentir, per mi és una responsabilitat política, és a dir, no podem posar al mateix sac un polític que una persona que faci un tuit, no?, que no tingui una feina vinculada a l'administració pública, i per tant crec que és una responsabilitat...
Però mentir un càstig polític normalment.
Sí, el té.
Normalment.
Jo crec que no, Aliança Catalana està al Parlament, eh?
Sí. No, sí, però...
No ho tinc tan clar.
No,
i Vox també.
D'acord, però vull dir que no crec que... Veig molt difícil, de veritat, molt difícil legislar sobre la veritat i la mentida. Ho veig perillosíssim. Perquè com anem a parar? És a dir, quan estem parlant justament ara mateix en aquest espai, que és un espai d'opinió, què passa? No podré dir la meva opinió encara que sigui mentida? Perquè jo no ho sé a vegades si és mentida.
Clar, que passa que potser hi ha coses que no sabem si són veritat o mentida. Clar. Doncs hi ha coses que clarament sabem que són mentida, i és d'aquestes, no?, de les que estem parlant. Però sí que sigui una zona de grisos, però hi ha coses que són mentida i és evident, no?, i és demostrable i és objectiu que són mentida. En aquestes, no?
Si és evident, si és evident, aleshores representa que hi ha de bon càstig, però tant com prohibir-les, no sé si hem de ser tan primmirats, perquè de vegades una cosa que no és veritat avui pot ser veritat d'aquí 4 dies.
Veig que el debat que tenim pendent els periodistes també el tenen els advocats.
Per tant... Sí, potser haurien de sortir tots els blancs a menjar gossos i gats.
Una mica així, una mica així. Per cert, tornant a aquesta entre cometes, anècdota que ha generat la conversa a la tarda de Catalunya Ràdio. Aquesta tarda el Francesc Garriga comentarà com li ha anat a Springfield. El Francesc Garriga, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, ha anat a Springfield, ha passat uns quants dies per tal de veure, efectivament, si els immigrants es mengen els gossos i es mengen els gats, com deia Donald Trump. Per tant, en conversa amb l'Elisenda Carot i el seu equip, el Francesc Garriga ho explicarà d'aquí una estona a la tarda de Catalunya Ràdio. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
És Carlota o Carlota? Com la càmela.
Ui, em sembla que ja... Estava apretat el botó ràpid, per tant, sí, jo diria Carlota, però vaja. 5 minuts per arribar a 2:15, fem una cosa, fem la pausa i després em prenem, perquè avui he tingut Pedro Sánchez i també tenim novetats sobre Junts i sobre Esquerra i sobre els embolics interns de tots els partits. Vaja, que bé farcidet a la crònica política.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa... Sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un Colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
I ara entrem al búnquer.
Tenim el petit Tim fotografiant el cel tot el sant dia.
Bueno, mentre després no enviï les fotos a TV3...
Ui, bueno, que ara ja són vídeos. Bueno, és que allò dels vídeos ja s'ha d'acabar, eh? Perquè això va començar amb allò del Covid, perquè la gent no sabia amb qui parlar i enviaven vídeos a TV3, i allò és horrorós.
Són les 7 del matí, Santa Coloma de Farners. Sembla que ha refrescat una miqueta. Oi, ara passa una oreneta per la finestra.
Però com crida tant la gent de Santa Coloma de Farners?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. De dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Seguim al Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Marc Bataller. Anem a la política espanyola i catalana. Pel que fa a l'espanyola, Pedro Sánchez ha reunit avui els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat per enfilar el nou curs polític amb la màxima unitat interna possible als socialistes després de les veus que hem anat sentint aquest estiu en contra del finançament singular per Catalunya. En una intervenció oberta davant dels seus diputats, però d'això no n'ha volgut parlar. Ha preferit centrar el seu discurs en els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Assegura que intentarà que n'hi hagi de pressupostos, però també diu que si no té els suports que necessita, tampoc no avançarà les eleccions. Seguint-ho tot plegat a Madrid, hem tingut la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Sánchez diu textualment que vol aprofitar que hi ha 18 mesos sense eleccions a la vista. Això feia molt de temps que no passava, perquè quan no hi havia unes, n'hi havia unes altres. Ara queden 18 mesos fins a les primeres eleccions convocades, com a mínim, de moment. I Sánchez diu que és el moment per treballar amb més calma, diu ell.
Sí, el moment per confirmar que no pretén ell tampoc avançar eleccions, si és que tampoc aprova els pressupostos, eh? Sánchez és conscient que ve de setmanes complicades, que ha estat un inici de curs difícil, ja sigui pel finançament per Catalunya, que ara deies, per la crisi diplomàtica en Venezuela, per aquesta ofensiva del PP per tots els fronts, per la complicada aritmètica parlamentària que té el Congrés, on s'evidencia votació rere votació, doncs, que depèn tant sí com no de Junts, de Carles Puigdemont, doncs, partirà endavant. I el que fa Sánchez, ha fet avui, i el que vol fer fer aquesta setmana, doncs, és intentar recuperar l'iniciativa obrint aquests dos fronts. Per una banda, els pressupostos, i per l'altra banda, el pla de regeneració democràtica que ja ha anunciat avui que s'aprovarà demà. Sobre els primers, sobre els comptes, tothom reconeix que serà molt i molt i molt complicat que surtin, si no impossible, però tant Sánchez com en el seu entorn diuen que no hi renunciaran, que els portaran al Congrés. De fet, ja han començat a negociar amb els grups i insisteixen, però, que si aquests pressupostos cauen, tampoc passarà res, que es prorrogaran els actuals, que són bons, que se seguirà governant i, com dèiem al principi, doncs que no pensa avançar eleccions. És evident, però, que no aprovar els pressupostos serà una mostra, no, d'aquesta debilitat parlamentària que té Sánchez al Congrés, però el que fa la Moncloa aquí és girar el focus i apunta cap als grups, doncs, que amenacen amb tombar-los, sobretot el PP, però també Junts per Catalunya. Els recorden que aquests nous comptes preveuen 5.000 milions d'euros addicionals per comunitats, per diputacions i per ajuntaments, i aquí recorden a Junts, doncs, que governa uns quants i que si es tomben els comptes res d'això arribarà.
Ara anirem a aquest pla de regeneració, que demà en teoria s'aprova pel Consell de Ministres, però aquí a taula, com ho veieu, ja fa dies que dèiem que, clar, no només depèn de Junts, és que depèn de Junts, però també d'Esquerra, depèn de Compromís, depèn del BNG, depèn del PNB, depèn de José Luis Ábalos, depèn de Bildu, depèn del partit canari que té la presidència del govern canari amb el suport del Partit Popular a les Canàries, però que dona suport al PSOE a Madrid, vull dir que és una mica surrealista, i on les relacions estan tibants ara arran de la immigració i de la gestió de la immigració a les Canàries. Vull dir que és que són tants fronts oberts i ha de contentar tants suports, fa difícil.
Depèn de tanta gent.
Si algú ha demostrat que és capaç d'anar sobre el fil durant molt de temps, és Pedro Sánchez, però...
Depèn de tanta gent que haurà de fer-se independentista, no?
Però... no sé si seria la solució, però no sé, escolta.
Però el que ha fet avui, em sembla, el president Sánchez, és fer-se el xulo, que és una cosa que li agrada molt, i donar a entendre que no necessita anar explícitament o de manera total a ningú per sobreviure. No ens importa als ciutadans si vostè sobreviu o no sobreviu, o si el seu partit censura o no censura. Ens importa veure si tot aquest missatge de concòrdia i d'entesa és una mentida o si realment va en sèrio, i si és capaç de ser flexible amb allò que anomena l'Espanya plurinacional, que de moment és una paraula molt bonica que expliquen els seus assessors amb els seus articles en diversos diaris, però que ara mateix brilla per ser absència amb la realitat. I incloc el finançament, el reconeixement nacional, etc. Per tant, em sembla que la cura d'humilitat acabarà arribant, confio que acabi arribant, però diria que ara mateix estem davant d'un duel d'impaciències o de nerviosisme. Em sembla que el PSOE i els seus intel·lectuals opinadors no poden ocultar el nerviosisme per aquest tema, però també és veritat que a l'altra banda, per la banda independentista de Junts o d'Esquerra Republicana, també hi ha nerviosisme per part del seu electorat, que és... volem resultats i no està passant. Per tant, em sembla que una mena de compte enrere per part d'uns i per part dels altres que pot acabar amb un acord, però també pot acabar amb un desacord. I, escolta, jo sobreviuré, jo no necessito per res. Perfecte, endavant. Però això no és el missatge mare del PSOE en aquest moment, que era la concòrdia i entesa i diàleg.
Jo crec que Sánchez, bueno, sí, ho ha demostrat, és un gran estratega, però en el moment en què es troba sí que crec que té un any de marge, és a dir, aquests pressupostos es poden prorrogar, per tant, ell pot tirar endavant, i de fet aquí és on emmarco jo el que ha passat avui, és a dir, ell ha tornat a situar el debat en aquest pla de regeneració que va explicar les línies mestres del juliol, i per tant ara les vol concretar perquè sap que el bloc de la investidura, l'únic punt d'unió que hi pot haver ara mateix és precisament aquest, és a dir, el PSOE planteja aquest pla de regeneració com un deure després de la transició, no? Com per actualitzar una mica la carta, no? que tots van lluir en aquell moment. I jo tinc la sensació que tant...
En què s'ha traduït fins ara?
Bueno, demà ho sabrem, no? Però les línies mestres que sabem fins ara és llei Mordassa, reforma electoral, en aquest cas per debats, enquestes, lluita contra les fake news. Jo crec que són unes condicions que l'independentisme ara mateix no pot deixar-les caure, no?
Veurem
el que...
I la causa catalana...
Sí, però estem parlant d'un pla de regeneració, és a dir, sí, jo entenc que a tot arreu l'independentisme hi vol colar la seva part, però ara mateix...
Penso que té molt a veure.
Sí, però hem d'esperar a veure quines són també les propostes. És a dir, Sánchez, jo crec que l'únic que va fer malament en aquest ple és reunir-se una vegada amb cada un dels partits per fer aquest pla. En el fons també és cert que ell presenta aquest pla pel seu propi benefici, perquè tot això surt amb el cas de Begoña Gómez. És a dir, no va sortir quan hi havia una persecució política a l'independentisme ni quan hi era a Podemos. Això és evident. Ara, jo crec que ell també és conscient de que portar aquesta sèrie de mesures al ple del Congrés se li fa molt difícil tant a Esquerra com a Junts votar-les en contra. Per tant, hem de veure què passa. També és cert que això li pot donar un al·licient de cara a la negociació pressupostària després i alhora poder passar a imaginar com a mínim unes hores del debat sobre Venezuela, no? I del debat sobre el finançament. És a dir, no podem oblidar una cosa de l'altra. Demà hem de veure en què és concreta. Crec que serà important veure-ho, llegir la lletra petita, però d'entrada una mica el panorama polític és aquest. També li ofereix un marc mental al PSOE de parlar durant unes hores d'una altra cosa i d'una altra cosa que realment sí que uneix aquest bloc de la investidura.
Jo en aquests dos aspectes, pressupostos i el pla de regeneració, jo crec que serà gairebé impossible aprovar aquest pressupost, sobretot pel suport dels independentistes. Esquerra crec que demanarà, si més no, alguns passos amb el tema del finançament singular. L'ha signat, evidentment, ha estat a Catalunya, es brilla, però dirà, necessito alguns passos per donar suport a Madrid, perquè és que si no, tot quedarà en paper mullat i Junts continua a haver-hi l'espasa de Damocles de l'amnistia i de Puigdemont, que crec que fins que no es resolgui aquest cas, Junts no donarà suport a uns pressupostos del govern espanyol. És cert que, evidentment, Pedro Sánchez pot continuar un any més, pot dir que ahorita no van a sortir, pot continuar, i estic convençut que continuarà, traurà l'espantall un cop més d'un possible govern PP-Vox, que a vegades en certs llocs aquest missatge arriba, a Catalunya, fins i tot des d'un punt de vista d'aspecte social, i crec que anirà per aquest camins, no? Intentar contentar-se, però no arribarà a poder aconseguir aquests suports. Pel que em deies del pla de regeneració, evidentment és un pla personalista, molt personalista. Surt en un moment en què, recordeu, s'agafa aquells 5 dies de vacances no, reflexió era? Reflexió. Sí. En plena campanya electoral, en el qual, evidentment, l'únic que aconsegueix és que la gent doni més suport al PSOE, doni més suport al PSC...
I amb ell mateix, perquè ell mateix. Ja es va evidenciar que no hi havia un altre lideratge fort al PSOE ara mateix.
És veritat,
no?
I recorda que el seu primer acte és quan ve aquí a la caseta d'Andalusia, no? Un acte per sorpresa, amb la Begoña Gómez, etc etc etc. En aquell moment parla d'un pla de regeneració, no diu res més. Recordeu que no dona cap mena de detall. Ara ja ha anat desgranant alguns detalls. Però hem de veure fins on entra, també hem de veure...
Això no sé si, Paula, tenim alguna pista, perquè demà en teoria s'ha d'aprovar. Sabem alguna cosa de què s'aprovarà o no?
Això us anava a dir, veurem si queden contents o no els socis, perquè de moment detalls nous no en tenim. Sabem, com dèieu, el que s'ha anat dient fins ara, i avui Sánchez ha mantingut que és la seva intenció, doncs, posar límit a la desinformació i al seu d'un mitjans, per exemple, obligant per llei a que es faci públic qui són els propietaris dels mitjans, quines subvencions reben, i també limitar la publicitat institucional per a mitjans, doncs, que s'assaltin el codi deontològic. Crec que també ho deia la Júlia, es manté aquesta idea, no?, de modificar la llei electoral per ho fer obligatoris als debats en campanya, però més enllà d'això sabem poc més. Tot això són mesures que, recordareu, ja s'han anat aprovant similars a Europa. De fet, hi ha una llei europea de llibertat de mitjans que ja contempla. I justament aquí està el dubte, és en veure si el pla de Sánchez és igual que el que ja marca Europa o si és més ambiciós. Sobre el que dèieu dels socis, a aquesta hora us puc dir que hi ha socis que no sabien que el pla s'aprovava demà, que no saben a aquesta hora si s'ha recollit les mesures que ells van negociar en aquesta ronda de contactes que van fer Bolaños i Urtasun, que van ser els ministres negociadors, i que, per tant, ara mateix no saben quin és el contingut del pla que, un cop s'aprovi demà el Consell de Ministres, haurà d'anar al Congrés i, efectivament, necessitarà el suport dels socis de l'investidura. Per tant, aquest és l'escenari ara mateix. Veurem si en les properes hores podem rascar algun detall més, però recordareu que, per exemple, Esquerra, Junts, Bildu demanaven que havia d'encloure sí o sí mesures contra l'oferta dels jutges. El PNB, per exemple, demanava que s'havia d'aprofitar per fer una nova llei de secrets oficials, fins i tot Sumar, que és pota del govern espanyol, demanava que no hi podia haver pla sense que contemplés la derogació de la llei Mordassa. Tot això, ara mateix, ningú confirma que hi acabi entrant.
Clar, és que és això. Ha de contentar tanta gent, però clar, és que tampoc no fa gaire esforços per contentar, perquè si demà proves un pla que no saben ni els teus socis...
Això és cert, però avui, no sé si heu pogut escoltar el discurs de Sánchez, però ha corregit una frase que ell mateix va dir el 9 de setembre. El 9 de setembre, el Comitè Federal del PSOE, ell va deixar caure jo governaré amb o sense el poder legislatiu. Això va molestar moltíssim els socis, i de fet el que ha vingut a dir avui és una reculada enorme i dient no, jo em dec als meus socis. Ha deixat anar com aquest missatge també, entenc que de cara a demà començar a baixar una mica les tensions. Però és cert, hem de mirar quin és el contingut del pacte, si recull o no aquestes demandes i si tindrà suports per aprovar-lo, evidentment.
Veurem, demà tindrem més dades sobre aquest pla, a veure si entra més a fons o queda més en la superfície i si acontenta tothom o en canvi algú queda descontent. Paula Brujals des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Falten 20 minuts per arribar a les 4. I dèiem que avui teníem novetats de la realitat interna, podríem dir, dels dos principals partits independentistes a Catalunya. Esquerra Republicana, el cas dels cartells, encara continua fent-se més gros. Avui el diari Ara publica que Esquerra va continuar les operacions de desinformació després del cas Maragall, va allargar l'estructura B de comunicació que tenien fins les últimes eleccions al Parlament, això és el maig, que es van dedicar a fer actuacions menys agressives a les xarxes, contra Junts, utilitzant perfils falsos per despistar, però després que es fes públic el cas dels cartells sobre l'Alzheimer, Esquerra va canviar l'empresa que utilitzaven per fer els encàrrecs a un grup de militants i que també servia per pagar-los aquelles contracampanyes. I avui també hem sabut que la regidora de Pineda de Mar, Noemí Llorenç, que va denunciar el senador de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, per assetjament sexual ara fa 4 anys, va mentir. Ella mateixa ha enviat un escrit ara al jutge que la investiga per injúries, aclarint que en realitat el que pretenia era fer mal política a Eduard Pujol. Ha explicat que van tenir una relació afectiva, consentida, que senzillament no va acabar del tot bé. I en aquest text, que avui ha avançat al diari El País, la regidora afirma que s'ha sentit manipulada per gent del mateix Junts per Catalunya que, a parer seu, la van fer servir, la van utilitzar per poder apartar Eduard Pujol del partit. Recordem que en aquell moment Eduard Pujol era el portaveu parlamentari de Junts i va haver de plegar de diputat i deixar totes les seves responsabilitats polítiques. No sé què us sembla tot plegat, però realment molt edificant no és tot el que va sortint de la vida interna dels partits.
Per on comencem? Jo, no sé, a mi el que m'ha cridat més l'atenció en aquest cas ja no és tant els cartells, no? Sinó que al final, ara en podem parlar, eh? Però el tema d'Eduard Pujol sí que m'agradaria comentar dues coses. Una, aquest escrit també és cert que el que fa és evitar les conseqüències penals per a aquesta persona, no? El fet d'haver admès que va mentir. Jo crec que aquí el que falta saber és qui i per què la va coaccionar, amb quin objectiu, que potser haurien de ser també aquestes persones les que s'expliquessin, i em sap especialment greu perquè, en el fons, pot donar aquesta sensació, no, de que les dones fan servir denúncies falses, en aquest cas, per finalitats polítiques. I només vull recordar que el 0,01% de les denúncies, en aquest cas per violència masclista, sigui del grau que sigui, sigui amb la condició que sigui, són les que hi ha ara mateix, no? Per tant, són dades de la Fiscalia. Em sap especialment greu el que ha passat per això. També crec que Eduard Pujol la seva reparació política la té, perquè ara mateix és diputat al Congrés, i per tant crec que aquí qui s'ha d'explicar és Junts per Catalunya. Ha d'explicar quina forma de funcionar internament han tingut en aquest cas i per què hi havia una part del partit, com a mínim, que se'l volia treure de sobre, això d'una banda. De la banda d'Esquerra Republicana i els cartells, jo crec que al final és una continuïtat dels missatges que va publicar Catalunya Ràdio, perquè al final el que deia Marta Rovira en aquests missatges era com tenim la B, no? I responia Sergi Sabrià dient a algú tenim, i sí, no només teníem algú, sinó que en aquest cas Esquerra el que va fer és canviar aquesta empresa per poder continuar amb aquestes campanyes de contrast. Per tant, crec que una mica la conclusió de tot això en el cas d'Esquerra Republicana seria que no s'ha fet net. I, per tant, fins que això no quedi net, aclarit, i també amb explicacions públiques, que crec que són les que es mereixen, continuarà sortint informació, evidentment.
I em temo que continuarà el silenci. Avui era un bon dia perquè algú reaccionés d'alguna manera, i demà ho seguirà sent, i demà passat també. Però és que em sembla que aquesta vergonya aliena que fa sentir l'actuació d'Esquerra Republicana en aquest tema, no només pel fet en si, sinó per després com es no arregla i com es no parla i no es corregeix o no s'intenta corregir, fa el que se'n diu en anglès cringe, fa vergonya aliena, i confio que trobin la manera d'apurar les responsabilitats, i si no volen depurar les responsabilitats, doncs fer net en termes de cares i de persones i tornar a començar, perquè és que això realment es fa patir a tots, votem el que votem, això no és cutre, simplement és cutre. I la part de Junts ja no és que sigui cutre, és més perillosa, perquè és perillosa pel mateix feminisme. Com recordaves, moltes denúncies presentades exponencialment davant dels jutjats i davant de l'administració pública sobre abusos sexuals o sobre abusos laborals, especialment contra les dones, i en aquest cas és d'aquells casos que poden perjudicar moltíssim aquesta causa, no només les denúncies falses, sinó també els protocols que es fan servir de manera il·legítima i de manera falsa o de manera intencionada per perjudicar algú, no només políticament, perquè no només són subjectes a això polítics, sinó també ho podem ser tots en qualsevol dels àmbits. I, per tant, si la causa feminista és realment seriosa i greu com és, doncs això li fa un mal terrible.
Jo crec que en aquest sentit, ajuntant les dues qüestions, començant per Esquerra, perfectament el que dèieu, s'ha de fer cau i net, s'han de donar explicacions ja, intentar arribar al Congrés del 30 de novembre sabent exactament quins paràmetres, no?, agafava aquest tipus d'estructura, i sobretot que les candidatures no facin servir-ho com armes llancívoles, perquè en el fons el que fan mal és Esquerra, i el que deia en Jordi, en el fons Esquerra i una part del país, i una part del sobiranisme i una part de l'independentisme. Per tant, crec que com més ràpid s'acabi aquest tema, que com s'acaba donant totes les explicacions i que s'acabi la investigació, millor per Esquerra, perquè si no, evidentment, aniran sortint temes, aniran sortint articles com aquest que ha sortit avui, missatges de Catalunya Ràdio, perquè evidentment el periodisme fa la seva feina. I difícilment no estem, potser, com ho diria, com els anys 80, no?, que potser s'amagava i el periodisme ja no ho traia, cert? No? Hi havia certs temes que es posaven sota el calaix, però estem en un punt en què gairebé se sap tot i, per tant, transparència màxima. Primer, que no s'havia de fer. Però segona, a partir d'ara, un cop fet, transparència màxima i, per tant, explicacions ja i abans del Congrés. Seria allò ideal.
Però fins i tot on m'he equivocat. És que
sí, sí, sí.
Amb això
sí.
Ja seria suficient, eh?
Sí, 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 sí. I explicar què va passar. Mira, hem fet això, va passar això, X, Y, i a partir d'aquí anem al Congrés nets, parlant de política, parlant de, escolta, una opció, l'opció d'Oriol Junqueras, l'opció de les altres candidatures, i parlem d'altres temes, que crec que és el que realment, no, Esquerra ha de fer després d'aquestes patacades electorals, doncs posar ordres al partit i veure què ha passat malament i cap on ha d'anar. Sempre que hi haurà aquest tema dels cartells pel mig, embrutarà el debat intern i extern, que és el que estem fent ara.
En el...
I del tema de l'Eduard Pujol. Evidentment no és tan greu, no agafa aquests paràmetres. Estic completament d'acord amb el que deia del tema del feminisme. Dues qüestions. Una, és evident que en el seu moment, fins i tot per part de la formació, no es va respectar la presumpció d'innocència. Cert, un cop s'ha demostrat el que ha passat. També, evidentment, si et trobes que gairebé has dit un 0,1%... Doncs
un 0,0%.
Si gairebé un 99% de casos són denúncies certes, evidentment era normal que actués la formació en aquests moments, però evidentment hi ha, un cop vist, que aquesta presumpció d'innocència no es va respectar, és obvi. I dos, que també s'han de donar explicacions. Perquè si algú dins del partit, en aquest moment només ha sortit un nom, no?, que digui la mateixa regidora, que és el d'Aurora Madaula, però parlava en plural. Mm. Per tant, si realment algú dins de Junts ha fet servir una denúncia falsa com a arma contra algú del seu partit per fer-lo fora, doncs s'han de donar aquestes explicacions, que crec que de moment, si no m'equivoco, avui la direcció no ha dit res. No. Què vas dir, Júlia? Perdona.
No, jo crec que hi ha un nexe comú entre els dos casos i que tampoc hem de confondre les coses. És a dir, jo crec que els partits polítics han de tenir protocols i processos interns. Crec que és obvi que han d'existir. Ara, una altra cosa és com i qui el gestiona. M'explico. En el cas de Junts per Catalunya, no? Posem aquest exemple, es va aplicar el protocol amb una suspensió temporal d'Eduard Pujol. Això, d'entrada, jo crec que no vulnera la presumpció d'innocència. És a dir, tu quan estàs investigat pel que sigui, se't pot apartar momentàniament del càrrec públic, perquè recordem que estem parlant de càrrecs públics, en tot moment, és a dir, tenen una responsabilitat adquirida, com deia abans, no? I resoldre amb la màxima celeritat una investigació interna. I poso ara, per cas, el mateix, per Esquerra Republicana, amb els cartells interns. Ara bé, a mi la por que em generen aquest tipus de protocols és que moltes vegades es fa servir com una justícia paral·lela, és a dir, que aquesta via invalida la via judicial. Això d'una banda. I de l'altra, no només que invalida la via judicial, sinó que la via interna són els teus propis companys el que estan fent aquesta investigació amb uns interessos, evidentment, partidistes, perquè formen part del propi partit, no? Jo crec que no és tant si es vulnera o no aquesta presumpció d'innocència, jo tinc la sensació que no, bàsicament perquè s'està fent un procés paral·lel, que és un procés de partit, és un procés intern, i, per tant, potser el que hem de fer és millorar-los, no? Potser el que hem de fer és revisar-los.
És molta raó amb això. Els protocols i també els recursos que puguin presentar-se, perquè, com deies, no són professionals. Internament, qualsevol militant de qual seu partit no és professional ni de la justícia, ni de l'arbitratge, ni de la mediació, sinó que simplement fan uns protocols i diuen màxima celeritat. Bé, no sé quant temps fa del tema d'Eduard Pujol, però ja fa uns anys.
Sí.
Màxima celeritat, no. I després que puguis tenir un peu de recurs. És a dir, si no hi ha prou indicis o creus que s'ha jutjat de forma precipitada o malament o amb massa alarma o creant massa alarma social, que puguis com a mínim queixar-te a alguna banda, sigui internament per part del partit o sigui, jo aconsellaria el síndic de greuges o una instància similar, com també passava amb el protocol del Parlament. El protocol del Parlament, que també és un protocol molt intern, deixava poc marge recurs, de tal manera que si la mesa del Parlament determinava X, doncs aquell diputat ja li passava Y, no? I em sembla que seria just que aquests protocols també fossin en peu de recurs i amb una capacitat de resposta per part del perjudicat.
És que a banda d'això també té un efecte, per mi, dissuasori a l'hora de que una víctima denunciï el que li pot estar passant dins d'un partit, perquè al final, entre moltes cometes, però qui estarà investigant i jutjant aquest cas seran els mateixos que no li interessa que el partit surti tacat d'això, no?
Per tant, perjudicar aquell polític concret o els hi pot no interessar, però no ho saps mai.
Clar, però en el fons, aquí, qui pateix tot això, en el fons acaben sent les dones que denuncien violència masclista dins del seu partit, no? No parlo d'aquest cas, parlo dels protocols en general, però crec que això es mereix una mena de reflexió també dins de cada partit de com han de funcionar, i en el cas dels cartells també és molt clar, al final serà el propi partit el que sancionarà alguns dels que eren els seus dirigents, no? És una mica estrany, i a més, sense saber encara si els que estan investigats en aquest procediment intern són o no són militants del partit, perquè si no ho són, ja no hi ha entre moltes cometes, càstig per a aquestes persones.
Jo crec que... Perdona, Òscar. No, molt ràpid, que la clau de tot plegat és el que dieu celeritat. És a dir, que aquests processos s'obrin ràpid i s'acaben ràpid. Evidentment, amb una bona investigació. Sé que no és l'ideal, una investigació interna dins un partit, evidentment, perquè hi ha part i part, però si és aquest procés, que sigui ràpid. És l'únic que es pot demanar, tant en el cas d'Eduard Pujol, que no ho ha estat gens, i per tant els cartells sí que hi ha aquesta manera d'intentar que sigui un procés molt ràpid.
I amb recurs, incapacitat de recurs, perquè és que si no estàs atrapat.
Exacte.
Doncs estarem pendents de com evolucionen tots dos casos i si hi ha noves revelacions o no. Ens queden 5 minuts de programa i vull posar la lupa al que està passant a Centre Europa. I és que el centre i l'est d'Europa estan en alerta per un temporal que ja ha causat 15 morts pel cap baix, en poden ser més, perquè hi ha diverses persones desaparegudes. Fins ara, Romania és qui s'ha endut la pitjor part, 6 morts aquest cap de setmana, unes pluges que també han arrossegat animals, habitatges, cotxes, les imatges són realment espectaculars. Allà la situació encara és crítica, a Romania, i hi ha desenes de municipis evacuats. Però és que a Polònia una persona també ha mort per les pluges torrencials, hi ha 1.600 evacuats. A Àustria les autoritats parlen de catàstrofe, hi han mort 3 persones. A Viena, la capital, s'han tallat carreteres i no funcionen ni els trens ni el metro de la ciutat. A la República Txeca, una altra persona ha mort i 7 més estan desaparegudes. Moldàvia també està afectada i Eslovàquia ja es prepara per quan arribi el temporal, de la mateixa manera que fa Alemanya. Anem cap a Berlín amb el nostre corresponsal, Oriol Serra. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
En el cas d'Alemanya, les autoritats temen la crescuda del riu Elba, oi?
Doncs sí, l'Elba és aquest riu que arriba aquí a Alemanya procedent de la República Txeca i que acaba desembocant a Hamburg, al delta de l'Elba Hamburg, i que s'espera que creixi de manera perillosa les pròximes hores. De fet, la setmana passada ja vam parlar d'aquell pont que es va ensorrar al pas de l'Elba per Dresden, i tot i que s'ha treballat a contrarrellotge a tota màquina dia i nit durant tot el cap de setmana amb ajuda de l'exèrcit, moltes parts d'aquest pont continuen fent el que en diem l'efecte embassament, i per tant doncs això fa que el cabal d'aquest riu estigui creixent per damunt de les seves possibilitats, podríem dir, que hi hagi el perill real de que s'inundi el centre de la capital de Saxònia. Això s'acabarà traduint una mica més amunt, aquí on som ara, a Berlín, doncs amb afluents de l'Elba, com són l'Spree, que és el riu que travessa Berlín, o el Havel, que és el riu que es troba també amb l'Elba, a Brandenburg, i que es podrien també desbordar en algunes algunes poblacions. Tot plegat, doncs, ha estat d'alerta màxima, però com tu has estat explicant, els països de l'est d'Europa doncs, són els que ho estan passant pitjor. A Romania, a Txèquia mateix, moltes persones desaparegudes. A la Baixa Àustria s'han hagut de mobilitzar 25.000 voluntaris. Zona catastròfica, tota aquesta àrea de la Baixa Àustria. Hi ha una presa que es diu Ottenstein, que han hagut d'obrir-la, han hagut d'obrir moltes comportes d'aquesta presa. Les imatges són realment impactants perquè semblen les catarates del Niàgara, allò, i els rius que hi ha per sota i rierols s'estan desbordant, però és que el que temen allà és que es pugui arribar a trencar la presa. Per tant, esperem que això no passi, perquè aleshores sí que ja estaríem parlant de mals molt majors. Penseu que les comunicacions i l'electricitat estan afectades doncs, a tots aquests països del centre i de l'est d'Europa.
Clar, perquè a banda de tot el que ha plogut, el problema és que continua plovent i ara mateix no se sap quan pararà, no?
Exacte. Tota aquesta part de Txèquia, aquest triangle entre Txèquia, Àustria i el que seria doncs, ja l'Alemanya per on entra el Danubi, no? Diguéssim, doncs no para de ploure. S'esperen pluges de fins a 80 litres per metre quadrat. Penseu que els darrers dies han arribat a caure fins a 370 litres per metre quadrat. Per tant, estem parlant de moltíssima aigua i si això no s'atura doncs, aviat, les inundacions, ja s'ha dit que poden ser les inundacions del segle, aniran a pitjor. Les previsions meteorològiques a la meitat nord d'Alemanya són de sol a partir de demà. Avui hem vist també molta pluja, fins ben bé ara fa poca estona, però no n'hi ha prou amb aquest sol perquè, evidentment, per molt sol que faci, l'aigua arribarà en aquest riu, en aquest Elba i els seus afluents, i, per tant, el sol no l'aturarà i aquí, doncs, com dèiem, hem estat de màxima alerta.
Doncs veurem, perquè ja hem sentit a Ursula von der Leyen o a Roberta Metsola, les dues principals autoritats europees, comprometent-se a donar suport a tots aquests països que estan tenint aquestes inundacions quan hagin de començar a fer el recompte dels danys. Això segur que seran xifres altíssimes, a banda de, òbviament, les pèrdues personals, perquè insisteixo que en van 15 morts, però això també pujarà perquè hi ha uns quants desapareguts. Per tant, la situació és realment molt preocupant i el que em deia l'Oriol és que continua plovent i ara mateix no se sap quan s'aturarà. Al nord d'Alemanya deia que es preveu sol, però en canvi en aquesta zona d'Àustria, Txèquia, Eslovàquia, aquí continua aquesta situació molt delicada. Per tant, l'haurem de seguir en els pròxims dies. Oriol, gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Quan un veu aquestes imatges, realment posa els pèls de punta, eh? O sigui, la potència de la natura. I després arriba ràpidament el d'allò de dir, no, això és el canvi climàtic. Però no sé si només és canvi climàtic, segur que hi té molt a veure, però aquestes imatges realment són espectaculars. I també et posen en dubte sobre si estem tots plegats preparats o no per els diferents fenòmens atmosfèrics que ens passen. Nosaltres tenim les tempestes, però allà, clar, aquestes sobrevingudes d'aigua amb aquests rius que són molt, molt grossos i que tenen difícil controlar-los.
Jo crec que no estem preparats i que cada vegada ens hem de començar a preparar més i en el cas català crec que el que ha passat amb la sequera és evident. També és cert que després ha plogut, no? I crec que això forma part dels deures pendents de no oblidar-nos-en quan ja ha plogut de tota la feina que falta per fer.
Mm-hmm. Doncs, efectivament, estarem pendents del que passa al centre d'Europa i després, aplicant-ho a casa nostra, també com lluitar contra aquests efectes del canvi climàtic i de la situació doncs, que ens toca viure. Ho comentarem en els pròxims dies. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Mar Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Queden 3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, de seguida el butlletí i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carotti i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues O's, com de cooperativa.
Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
El Paradís de les Senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Atenció, Catalunya.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra al Palau Robert de Barcelona amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983.
Celebrem junts un segle de veus. Comencem amb actuacions musicals, convidats especials i ràdio. Molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Tenim una cita amb la història.
Catalunya migdia.